Comunicar és liderar, amb Agustí Rodríguez.
Va, a veure, que avui us explicàvem que l'Hospital Clínic, la seva seu principal, ja pot recuperar d'alguna manera una part important de la seva activitat, després que, home, l'entrada dilluns va ser un autèntic drama. Agustí, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb l'Agustí avui volem parlar-vos de com han anat explicant tot el que ha anat passant. Sabeu que amb l'Agustí des de fa uns quants dies, un cop per setmana, intentem analitzar també des d'un punt de vista de la comunicació algunes de les coses que ens passen i que ens trobem en el dia a dia, com s'està gestionant tot plegats, què es fa bé, què no es fa bé, què ens arriba com toca i què hauria de millorar. El primer dia em vas dir, el 90% de les empreses al llarg de la seva vida tindran alguna crisi, però només un 20% d'elles estan preparades.
Correcte.
Pel dia que passa. El Clínic et fa la sensació que estava preparat pel
sí.
dia que li passés?
Sí.
Sí?
Sí.
Bueno. Sí, sí. Un a favor. Crec que els experts diuen que pel ciberatac molt ben preparats no estaven, però bueno, com a mínim la part...
Però aquí parlem de comunicació, no de ciberseguretat.
Com a mínim la part d'explicar-ho ho porten una mica millor. A veure, estem parlant d'un dels grans hospitals, no de casa nostra, que és evident, o de Barcelona, que és evident, sinó que és un dels grans hospitals d'Espanya. Estem parlant d'un centre amb més de 4.000 treballadors, amb 800 llits, amb més de 300 quiròfans, són més de 600.000 persones que en reben el servei i, per tant, home, era important explicar les coses ben explicades, per entendre'ns. I, per tant, estar preparats per si passava una cosa així.
Efectivament, com bé dius, l'important era explicar-ho. I parlem, òbviament, diguem, de la comunicació, de la manera que van explicar-ho. I des del primer moment va donar la impressió de que estaven preparats i que s'ha fet una feina, jo diria que impecable. Respecte a la seguretat cibernètica, doncs probablement em sembla que al Clínic i en el conjunt de la societat tantes i tantes entitats no estan prou preparades davant d'una eventualitat d'aquesta mena, però jo sobre ciberseguretat la veritat és que em supera. Prou tinc d'anar amb el mòbil.
En tot cas, home, informar, van informar?
Van informar, mira, van informar de manera ràpida, van informar de manera clara. Es va informar per tots els canals disponibles. Dona la impressió de que es va reaccionar sense precipitacions i que es va traslladar a l'opinió pública, havia un interès sobtat i evident, tota la informació necessària. És a dir, dona la impressió de que estava prevista una crisi i que estaven previstos els seus escenaris, no? Els escenaris posteriors del desenvolupament d'aquesta crisi. Si ens fixem, veurem que el ciberatac es produeix diumenge a la tarda, sembla que dissabte comencen a detectar alguna cosa, i el mateix dilluns, a primera hora, es produeix una compareixença per anunciar aquest ciberatac i les mesures adoptades. Aquí hi ha un detall que no hem de perdre de vista, i és que a l'hospital, el diumenge a la tarda, comença a enviar de manera discreta i directa als pacients afectats els canvis respecte de les seves consultes, de les seves intervencions. És a dir, abans de que l'opinió pública, la massa, conegui el que està passant, els principals afectats reben aquesta informació. Això és també molt important.
No, i a més, el dilluns que fan aquella primera compareixença, on tothom que hi surt dona la sensació que sap del que t'està parlant, no? És a dir, no tens allà el conseller de torn, diguem-ne, parlant en eteri, no?, sobre un ciberatac i sobre com Catalunya estava preparada per aquestes circumstàncies, sinó que et surt un senyor que és el responsable mèdic de l'hospital i t'explica el que estan fent, no?, o la persona que està al capdavant de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, sí, no?, i que també comença a explicar fins on pot o fins on sap en aquell moment una mica què és el que hi ha o què és el que pot haver-hi.
En les crisis, els experts donen confiança. És allò que jo anomeno el síndrome de la bata blanca. És a dir, quan tu a la tele veus un metge, o a la ràdio veus un, escoltes un doctor, un metge, un expert en alguna matèria, això transmet confiança. Per tant, des del punt de vista de la resolució de la crisi i del missatge que està traslladant, és una cosa important. Com bé dius, en aquesta compareixença del dilluns, surten el director mèdic del clínic i el director de l'Agència de Ciberseguretat. Dos experts, dues persones, en definitiva, que saben de què parlen.
No, que donen missatges que són clars, no? Al final, que suposo que per el que hem anat parlant ja amb tu aquestes setmanes és fonamental.
Missatge clar, missatge de confiança, sense embuts, i perquè la gent ho entengui. Segurament sense entrar, diguem, en el fons de moltes qüestions, però la gent entenia el que s'estava dient. Tranquil·litat als pacients, transmeten això, fan una foto de la situació, agraeixen els proveïdors...
Que no és fàcil, perquè la foto era un drama, diguem-ne. Sí, vull dir que van fer una fotografia del que hi havia, assumint que explicar el que hi havia era greu per un hospital com el Clínic.
Però també transmetent la sensació de que tenien la situació controlada. I, a més, fixa't, en la primera compareixença ja anticipen que la recuperació serà lenta, que no estarà recuperat, i que, per tant, demanen paciència i que els afectats se'ls informarà de manera directa a mesura que la seva situació, aquella petita intervenció, aquella consulta, aquella analítica que queda pendent, se'ls informarà de quan estarà disponible. Mira, podem fer una cosa, podem escoltar el director mèdic, el doctor Antoni Castells, sí, que era un dels compareixents, en les seves explicacions. Ja veureu que diu el que ha passat, com s'està treballant, des d'on s'ha produït l'atac i quines mesures correctores s'han pres des del primer moment.
El sistema SAP, que és on rau tota la informació que utilitzem dels malalts, està íntegra, però la comunicació d'aquest sistema amb tots els aplicatius departamentals, internament i externament, està malmesa, no està funcionant. Això vol dir que no podem accedir a la informació dels nostres malalts en el sistema d'informació, no podem volcar-hi informació ni podem recuperar. Ahir era diumenge, és un dia que funciona bàsicament l'activitat urgent, i aquesta activitat urgent es va fer amb normalitat.
Prioritza el missatge. Òbviament, la compareixença va ser molt més llarga, sí, però aquí es resumeix molt bé l'esperit d'aquesta compareixença. Aquest era el responsable mèdic i l'acompanyava, com dèiem, el responsable de l'Agència Catalana de Ciberseguretat, donant detalls d'aquest atac informàtic.
Ha estat un atac complex, primer perquè l'atacant, l'adversari, que és conegut, ha utilitzat tècniques d'atac noves, la qual cosa, per més que haguem implementat tècniques d'intel·ligència, la veritat és que ens hem vist que nosaltres mateixos hem de descobrir quines són les eines i els efectes que s'han assolit, perquè no és el modus operandi clàssic. Després, el tipus d'atac ha atacat de forma transversal, és a dir, malgrat l'afectació és tan elevada, no tots els sistemes han sigut compromesos.
Sí, que se li va entendre tot bastant. Em vaig perdre amb alguna paraula.
Sí, el senyor Roy, Tomàs Roy, que és el director de l'Agència de Ciberseguretat, jo crec que va fer... portava la compareixença ben preparada. Potser en algun moment va abusar, diguem, d'un llenguatge massa tècnic, que això al final la gent que escoltem i que no tenim prou coneixement et pot donar una mica sensació d'informació confusa. Però per la resta, jo crec que el Departament de Comunicació del Clínic, que dirigeix el Xavier Francàs, sí, jo crec que en aquest sentit van fer una bona feina, o almenys vist des de fora d'una bona impressió.
Van mobilitzar també bastant les xarxes socials, que també una part dels usuaris, sobretot potser la gent més gran, es perdien una mica més, no? Però la gent que està més avesada també a aquest món tecnològic, també és veritat que tenien aquest recurs, o que s'ha disposat d'aquest recurs.
Era important utilitzar les xarxes perquè, fixa't, a LinkedIn, per exemple, el Clínic té 74.000 seguidors i va donar informació, el Twitter té 23.000 seguidors i va donar informació, i els casos més urgents van estar informant de manera telefònica i directa, probablement amb perfils de gent una mica més gran, i van donar tota la informació també a la web, pràcticament en temps real.
O sigui, el tant... govern ho ha fet bé? O sigui, jo, hem parlat de l'hospital, al final estem parlant d'un centre concertat i que, per tant, té els seus propis interessos, però que al final la Generalitat o el govern alguna cosa també hi havia de dir o hi tenia a dir. L'Agència de Ciberseguretat depèn del govern. Evidentment, una pota hi és. Però la conselleria, per exemple?
Mira, el govern només va publicar un comunicat, concretament a les seves xarxes, el diumenge a les 14:27, i a partir d'aleshores, a les 14:27 de la tarda, i a partir d'aquell moment va deixar el protagonisme a l'hospital. La Conselleria de Salut tampoc va publicar res a les seves xarxes. Aquí potser, dona la impressió, és una intuïció, la Patrícia Plaja, que com bé saps és la portaveu del govern i que va ser responsable d'Interior en els atemptats de la Rambla, jo crec que aquí es va aplicar una mica el seu model i alguna cosa va tenir a veure. Per què? Perquè el model dels atemptats de les Rambles va ser un model de compareixença inicial de polítics, òbviament, però acompanyats d'experts, en aquell cas experts policials, experts en sanitaris, etcètera. Per tant, jo crec que es fa aquest comunicat molt essencial i molt estricte i després es deixa el protagonisme a l'hospital, que és el que, d'alguna manera, dirigeix el canal principal de comunicació.
Per tant, diríem que bé?
Jo diria que bé.
Veus? Jo diria que bé. Perquè després diuen, quan feu aquestes coses només critiqueu? Bueno, doncs mira, a vegades, no? Si les coses estan fet,
I després hi ha... Perdona, Milagros, que t'he interromput. Després hi ha un altre element que no hem de perdre, i és que no només es solventa diumenge, sinó que aquí l'important és continuar comunicant amb una crisi. I ho han anat fent de manera
sistemàtica, cada dia,
donant els avenços i donant informació al pacient també de manera directa, no a través dels mitjans.
Agustí, un plaer.
Sort. Salut i sort.
Mira, a la porta, deies, a la porta encara no ha parlat. T'ho dic per recuperar fa dues setmanes, eh?
Tres.
Exacte, bueno, ara amb aquesta hi ha tres. I de moment aquí, encara no...
Sobre això li volia fer una pregunta.
No, li pots fer. No, no. Passa que ara el tenia aquí, com que el primer dia vam parlar d'això, i ara m'ha vingut, no sé per què, estava aquí.
Jo ho recordo
cada dia que veu el calendari. I m'ha vingut al cap el Tebas dient que es carallar i pensava que al Barça li van sortint problemes i encara no parlen. Pots fer una pregunta, la que vulguis. Sí.
Precisament sobre això. És a dir, en el cas del Clínic, no és lo mateix comunicar en una situació de crisi en el que tu ets víctima que una situació de crisi en el que tu pots ser culpable, que seria a lo millor el cas
efectivament.
Sí. Quina diferència hi hauria aquí?
Home, la diferència és...
Com hauria de ser una bona comunicació?
Cal conèixer el cas en profunditat, eh? Però, en tot cas, les estratègies són diferents. Des del punt de vista del missatge, des del punt de vista dels compareixents, és a dir, qui ha de comparèixer i amb qui. Si jo sóc culpable d'alguna cosa, igual em convé comparèixer amb l'assessor jurídic, per exemple, no? És a dir, cal veure els escenaris, però efectivament és molt encertat perquè una cosa és ser víctima i l'altra és ser culpable.
I fer cortina de fum, si en teoria ets a l'escenari com a culpable, per exemple, dient que renovaràs l'entrenador quan hi ha altres problemes, no?
Bueno, això en l'àmbit esportiu és molt típic de tapar una cosa amb una altra. Amb una altra. Això, el president Núñez, en Pau Descansi, president del Futbol Club Barcelona, era expert. Cada vegada que tenia alguna crisi esportiva anunciava que havia renovat l'entrenador, que tenia un fitxatge, filtrava que volia fitxar no sé
qui. Núñez va fer una cosa inaudita, que és que quan el Barça encara no havia guanyat la Copa d'Europa, la setmana abans de guanyar la primera Copa d'Europa a Wembley, preveient que podia perdre, va dir que plegaria. Imagina't si era especialista en això.
Sí. Va explicar posteriorment que això ho va fer per treure-li pressió als jugadors.
Correcte. No sé, de moment no sé si ho ha aconseguit el Barça, ja t'ho dic, ja entrarem en això, però vaja, la Porta va dir que volia renovar el Xavi, va sortir això de la Rosalia, però em sembla que
després,
Negreira després continua guanyant.
Hi ha una altra cosa que és el capital social d'una institució quan s'ha de defensar o ha de comunicar una crisi. El capital social del Clínic és immens, perquè és el millor hospital d'Espanya en molts rànquings. O sigui, en la majoria dels rànquings apareix com el principal, això. És un centre de referència d'investigació i, per tant, la bata blanca, la presumpció de credibilitat i de respecte i la presumpció de tenir sota control és molt més gran que una altra institució que sigui menys. Sí.
Però en el cas del Barça, per exemple, que també ho comentava, si ens permet el Pol, que estem aquí ara, en el cas del Barça hi ha una immensa massa social de socis que són els propietaris del club, però també d'aficionats, però inicialment dels socis.
Del Clínic també, de Ciutadania també, sí.
No, no, però em refereixo. La gran diferència és que la directiva del Barça, aquesta massa social, aquests socis, no els ha informat de res.
Sí, clar.
Els ha hurtat la informació del que ha passat.
En els dos casos és destacable que institucions que no estaven acostumades, com si l'administració pública o directament el poder polític ha donat tantes explicacions, diguem, la comunicació ja no és com fa 20 anys. Avui reben peticions d'informació en directe, gairebé mentre succeeixen els fets, i han hagut de muscular-se, evidentment.
En fi, escolta, m'ho deixarem aquí.